Ciutats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Les dones lideren només un de cada quatre despatxos d'arquitectura, concretament només un 23,1%, segons dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 2022. Són dades que destaquem a les portes del 8M i que avui volem abordar amb una dona del Prat de Llobregat que treballa en un espai molt masculinitzat. Marxem cap allà de la mà de Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Bona tarda. Saludem a Cristina Ruiz García. Ella és arquitecta cap d'obra de la constructora Calaf, que és la que està construint, de fet, els pisos de la cooperativa obrera d'aquí al Prat. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
Hola, molt bé. Una mica nerviosa, però bueno, molt bé. Contenta.
Explica'ns una mica. Parlem de la teva trajectòria professional. Com arribes fins aquí?
Bueno, jo vaig fer la carrera d'arquitectura tècnica. Vaig acabar l'any 99, vale, la carrera. I, bueno, és evident que, bueno, abans d'acabar la carrera sí que vaig començar a treballar. En aquella època eren les pràctiques, no?, convenis amb empreses, amb la universitat i tal. Vaig estar un parell d'anys abans d'acabar la carrera ja treballant. Quan vaig acabar la carrera, la feina on estava ja em van fer un contracte laboral, no? I, bueno, i al final va ser cap a l'any 2002 quan vaig començar ja amb una empresa constructora ja com a cap d'obra, vale? El primer any vaig estar amb un cap d'obra que més o menys tenia l'edat que tinc jo ara, no? I que va ser com el meu referent no? a la manera de treballar. Considero que aquella època va ser la que em vaig formar, no? I, bueno, després des del 2002 fins ara, doncs porto ja aquests 23 anys com a cap d'obra. He anat passant per diferents empreses perquè, evidentment, també el món de la construcció ha tingut, no?, èpoques de crisi, el 2008, 2011, però, bueno, mai he estat parada, o sigui, sempre he tingut la sort de poder trobar feina i tal, i, bueno, he passat per dos eres amb empreses diferents, no? El 2008 l'empresa on estava va patir un ere, després el 2011 una altra empresa també, però, bueno, sempre m'ha buscat la vida i la veritat que molt bé. I ara a Calaf ja porto 10 anys, ara el mes de març farà 10 anys que estic a Calaf.
Felicitats. El fet de ser dona ha estat un hàndicap mai per tu?
Jo no ho considero, eh? O sigui, jo no m'he sentit com en una situació desfavorable o diferent pel fet de poder accedir a una feina que jo volia, vale? No ho he sentit així, però és evident que hi ha no, com diferències. O sigui, diferències, vull dir que potser els homes tenen aquella necessitat o aquella, com et diria, no? Volen accedir a càrrecs de més responsabilitat abans potser que les dones, o que és la sensació aquesta, no? Que és com volen anar més ràpid en aquest sentit que les dones, i potser en aquest sentit nosaltres estem com més acostumades a, bueno, a portar un altre ritme, no? De la manera, no?, d'avançar o de pujar en les empreses, no? No ho sé.
Hi ha algú, en algun moment de la teva vida, per exemple, doncs, quan em vas dir, doncs, vull estudiar arquitectura tècnica, t'ha dit, escolta, però això, no sé, ets una dona...
Sí, a la família, eh? Algun familiar, no? Lo típic de, i per què aquesta carrera, no? Si les dones potser després es casen, tenen fills i no, i ja... Bueno, això sí que aquests comentaris estic parlant de fa molts anys, no? Però, bueno, sí que et trobes...
Com és ser dona en un ambient molt masculinitzat? Perquè, de fet, les dones només lidereu un de cada quatre despatxos d'arquitectura, el 23,1% segons dades del 2022 del Col·legi d'Arquitectes.
Bueno, a veure, és veritat que hi ha poques dones. Ara, els últims anys, això ha canviat, no? Cada cop es veuen més dones, no?, en el món aquest de la obra, la construcció. Però, bueno, jo ho he portat bé. O sigui, al final no t'has de sentir com que ets una dona en un món d'homes. Ets una dona que té la seva feina, la seva responsabilitat i ja està, no? El que passa que sí que hi ha, doncs, bueno, coses que passen, no? O comentaris que et fan, o la manera de tractar-te, això sí que és evident. O sigui, encara continua passant. El que passa que, bueno, és això, no? Comentaris pel fet de ser dona i quan ets jove, o que et diguin nena, o reina, o, saps, o guapa, bueno, que això, coses, o sigui, comentaris que amb un noi, amb un home, no li farien mai, no? Però, bueno, al final, jo crec que és això, no? Tu entres a treballar en una feina, que és la teva feina, no has de distingir si ets home o dona, i ja està. O sigui, al final mai m'he trobat un problema amb això.
Que tu deies que portaves més de 20 anys dedicada doncs, a això. Ha evolucionat la situació? Com ho veus?
Sí, sí que ha evolucionat. Jo recordo que quan vaig començar la carrera amb molt poques dones, les primeres feines també, o sigui, jo he estat a un parell d'empreses on era l'única noia cap d'obra, i ara a Calaf, no? Ara on estic, allà són moltes dones, moltes caps d'obra, molts caps de producció dones, moltes dones amb càrrecs de responsabilitat, caps de departament que són dones, o sigui, a Calaf, per exemple, el departament jurídic, la responsable és una dona, el departament de prevenció de riscos també és una dona, o sigui, això a Calaf és un tema que ha evolucionat molt i bueno, i evident, a la societat ja es veu, no?, que hi ha hagut una evolució i una, bueno, la línia aquesta, no?, de tenir aquesta igualtat. Mira, us poso un exemple que em va passar fa molts anys, vale? Vaig fer una entrevista de feina amb una empresa precisament que era d'aquí del Prat, i una de les preguntes que em va fer directament al cap de l'empresa era si jo tenia pensat tenir més fills, vale? Jo tenia una filla en aquell moment, petita, i em va preguntar si tenia intenció de tenir més fills. Clar, jo li vaig dir que no, però evidentment són preguntes que estic convençuda que els meus companys que treballaven en aquell moment amb mi, no, aquesta pregunta no li van fer. O sigui, al final és un exemple també de, bueno, de la situació, no?, que vivíem en aquella època. Entenc que ara això ja no passa, estem parlant de fa més de 15 anys, però bueno, és curiós, no?, que et facin aquesta pregunta i que hagis de dir, si dius que sí, què passa? Que no tinc accés a aquesta feina, no? O, bueno, és curiós això, no? Jo crec que això ha canviat, per sort.
La situació ha canviat, però, per exemple, el fet de tenir una filla a temps enrere, com va ser? No sé si vas tenir alguna dificultat en aquest sentit.
No, a veure, jo vaig tenir la meva filla, vaig agafar la baixa que tocava, les 16 setmanes que tocaven en aquell moment, igual que ara, no? Uh-huh. I ja està. Després vaig tenir la sort que la meva parella va agafar ahir la reducció de jornada i tal, jo vaig continuar treballant la meva jornada igual, ell va fer la reducció de jornada i cap problema, o sigui, al final, bé, tot bé, cap problema.
I en aquest sentit, per exemple, el fet de ser cap, no sé si s'ha suposat en algun moment que algú hagi qüestionat doncs la teva autoritat, no?, pel fet de ser dona, de fet.
Bueno, algun cop sí que et trobes, no?, que sobretot per ser dona i jove, més que no ara, no?, que ja em trobo en una situació ja, no?, més gran i tal, però quan ets jove, sí, potser sí, però tampoc tinc la sensació, recordo casos molt, molt concrets d'haver tingut problemes, no? O sigui, al final sí que és veritat que les dones sembla que hem de fer un esforç, no?, o un esforç, un sobreesforç per poder, no?, perquè et facin cas o perquè, bueno, per tenir aquella, no?, convicció, no?
En aquest sentit, quines diferències abans comentaves, no?, que part de l'equip de Calaf està doncs, integrat per dones, per moltes dones i que són caps justament. Creus que hi ha una mirada feminista en l'arquitectura? És a dir, creus que es pot parlar de perspectiva de gènere en l'arquitectura en aquest sentit i què seria de diferent?
No, jo crec que no. Jo crec que és, el que estem intentant és això, no?, aquesta equitat, la igualtat. No? Uh-huh. No tibar més de feminisme o no, sinó la igualtat. Bueno, que és això, no?, al final el feminisme, la igualtat. No? Que tinguem tots les mateixes oportunitats, les mateixes condicions laborals, no està qüestionada el fet de ser una dona. Jo crec que anem amb aquesta línia. Això és veritat.
Creus en aquest sentit que falten referents femenins en el món de l'arquitectura?
Sí, sí que falten referents. Falten referents en molts ambients, no? O sigui, en diferents situacions de la vida, no? Falten dones, perquè al final tu qualsevol exemple que busquis sempre és el referent de l'home i la dona sempre ha estat una mica per sota, no? O no s'evidencia, no?, la dona, però sí, sí que falten referents.
Mm-hmm. Portes ja més de 20 anys aquí al Prat, si no m'equivoco. Parla'ns una mica de la teva vida aquí al Prat. Com arribes aquí al Prat en primer lloc?
Bueno, jo porto ja 25 anys, ara farà ara l'estiu, 25 anys. Bueno, la meva parella és d'aquí del Prat i al final doncs, vam decidir venir a viure aquí, ens van comprar el primer pis aquí al Prat. Uh-huh. I bueno, i aquí, molt bé, estic encantada d'estar al Prat, m'agrada molt.
Com valores doncs, l'oferta immobiliària? Perquè precisament tu que ets arquitecte i ho coneixes molt bé, això. Com veus l'oferta immobiliària que hi havia al Prat fa 25 anys? Com la veus ara, que també doncs, estem justament en una zona, l'Eixample Sud, que està creixent i molt?
Sí, bueno, a veure, això és una passada, perquè aquí ha crescut moltíssim el tema de l'habitatge. Evidentment que falten habitatges. Sí, al final falten, s'estan creant molts habitatges, el que falta és més habitatge com el que estem fent nosaltres ara, no? Tot el tema de lloguer social, assequible, això és el que manca.
Parla'ns precisament d'aquest edifici que esteu fent de la cooperativa Àurea de Viviendes. Com és, quines característiques té i què el diferencia d'un habitatge, doncs, de la resta dels habitatges, en definitiva?
Bueno, a veure, al final és un edifici de 101 habitatges. No és tan diferent amb qualsevol altre habitatge, qualsevol promoció que estan fent per aquí, per aquesta zona. Uh-huh. El que passa és que són habitatges, trobarem habitatges de 1, 2, 3 o 4 dormitoris. Al final és un habitatge com qualsevol altre. L'edifici és igual que pugui ser qualsevol altre habitatge, el que passa que, bueno, aquí la cooperativa del Prat, doncs, ha fet aquesta inversió per poder tenir això, no?, el que falta, aquest habitatge assequible, no?
Uh-huh. Pel que fa als materials, per exemple, són iguals que els d'un altre habitatge, també?
Sí, o sigui, la manera d'executar l'obra, la qualitat és la mateixa. Al final, la qualitat és portar aquell control, no?, d'execució. Nosaltres seguim un projecte, seguim unes normatives vigents, amb això no hi ha cap diferència. Uh-huh. A nivell de materials, evidentment, com a tota la vida, o sigui, tu pots tenir diferents tipus de materials, però estem fent uns pisos com podien ser qualsevol altre habitatge d'aquí. O sigui, cap problema amb això, perfecte. O sigui...
A banda d'aquest habitatge de la cooperativa, que, com deies, és l'habitatge social, havies treballat en algun altre projecte també? I explica'ns també com va ser aquesta experiència.
Sí, el 2005 vaig fer dues promocions a Terrassa, uh-huh, que eren per la Societat Municipal d'Habitatges de Terrassa, SOMOATESA, i també eren edificis més petits, però sí, van fer dues promocions alhora, que eren també habitatge de lloguer i habitatge de promoció, o sigui, sí, lloguer social, sí, també, sí, sí.
Uh-huh. I en aquest sentit, també, com veus, tu que coneixes bé també, doncs, el parc immobiliari que hi ha, doncs, no només aquí a Prat, també, doncs, aquest entorn metropolità, com veus la manca que hi ha, doncs, actualment, ja ho esmentaves abans, d'habitatge de lloguer social?
Home, falta molta més vivenda. Penseu que aquí estem fent 101 habitatges i crec que la demanda que havia comentat la cooperativa eren de milers de sol·licituds per aquest tipus d'habitatge. O sigui, falta que es faci més habitatge com aquest. O sigui, això realment és una passada el que està fent la cooperativa aquí. O sigui, si la demanda aquí només al Prat estem parlant de milers de persones que volen accedir a un habitatge com aquest, imagina't, estem parlant de 101 famílies que podran accedir a aquest edifici, no?
De fet, el govern de la Generalitat ha anunciat, doncs, això, no?, la creació també de donar un impuls també en la construcció dels habitatges. És aquesta la solució per donar resposta a tota aquesta alta demanda o calen altres iniciatives?
No, jo crec que és una bona iniciativa. A més, de fet, aquí en aquest edifici crec que es faran com uns contractes de lloguer d'uns 5 anys. O sigui, jo crec que això és important perquè aquestes famílies puguin accedir a un primer habitatge per poder ubicar-se, millorar, no? O sigui, al final tu tens una primera feina, una primera evolució, no?, dins del teu món laboral, que puguis accedir a un habitatge, la gent jove, no?, per exemple, i a mesura que van passant els anys poder accedir a comprar un habitatge d'un altre tipus, no?
Uh-huh. També volíem preguntar, construir al Prat és diferent a construir en un altre lloc? Parlo sobretot de cara, doncs, als fonaments, no? Tenim un nivell freàtic que és molt diferent, amb uns aquífers també, doncs, aquí a tocar. És diferent això, doncs, sí, això, construir aquí?
Sí, és diferent. O sigui, al final tenim aquest, bueno, no és un problema, sinó és una dificultat, no?, afegida a el que és l'execució de l'obra. Uh-huh. Al final tenim un nivell freàtic que està molt alt i nosaltres en aquest cas el que vam fer és intentar... has de rebaixar el nivell freàtic per poder fer la fonamentació de l'edifici, no?, i continuar amb l'estructura. Aquí, bueno, és dificultós perquè has de treballar, bombejar aquesta aigua, no?, abocar-lo, en el nostre cas vam abocar l'aigua al canal de regants que tenim allà a la carretera de la platja, sí, i ja està. I això és treballar amb la cota de l'aigua per sota de la teva cota d'execució de la llosa, en aquest cas, que vam fer al pàrquing.
Clar, això també d'anar a preguntar, per exemple, pels aparcaments, no? Això és molt important de cara, doncs, a fer els aparcaments.
Sí, però bueno, cap problema, perquè al final nosaltres rebaixem el nivell de l'aigua, normalment es fa amb un metre per sota de la cota que nosaltres tenim de fonamentació, i després, un cop ja tens l'edifici amb un pes que pugui compensar l'empenta d'aquesta aigua, uh-huh, aquest abocament de l'aigua es para, i després hi ha uns tractaments d'impermeabilització a les pantalles, a les lloses, que això no suposa cap problema.
Ja per acabar, volíem preguntar-te en quin punt es troben ara mateix les obres i quin calendari teniu, ara que veiem aquí doncs, això, no? tot ple de papers per aquí i amb els mapes també de l'edifici. Això, doncs, quin és el calendari d'execució que falta per acabar de complir?
Bueno, mira, ara portem 14 mesos d'obra, l'obra són 22 mesos i ara hem acabat, bueno, vam acabar ja la fase d'estructura, hem acabat façanes, estem amb interiors ja al bloc 1, l'edifici es separa, bueno, són com tres blocs, no? Edifici 1, 2 i 3, que li diem nosaltres. Al bloc 1 estem ja amb tancaments interiors d'habitatges, ja hem passat al bloc 2, hem avançat amb instal·lacions, hem començat ja amb acabats interiors, d'enrajolats a lavabos i tal, i bueno, ara estem amb aquest tren d'activitats que diem nosaltres, no? Vam com una mica esgraonat tot, i bueno, la idea és de cara al setembre a veure si som capaços de tenir l'obra perquè puguin entregar els habitatges.
Cristina, molt tric plaer. Gràcies per apropar-nos avui doncs, tota aquesta doncs, expertesa en arquitectura i molt bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La masia de Can Parellada és una de les moltes que han donat nom a barris de Terrassa. Per saber més sobre aquest edifici, el nostre company Sergi Estapé parla ara amb en Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda, doncs. Quan parlem de patrimoni de Terrassa, com deies, sempre ho fem amb el Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Ja el saludem, Santi, què tal?
Hola, bona tarda.
Parlem, doncs, d'avui de la masia de Can Parellada, que també es coneix o es coneixia com a Mas Parellada, no?
Sí, és una masia que a vegades ens queda una miqueta oblidada, perquè queda així com una miqueta apartada, però és una masia important, de les importants que teníem a la ciutat de Terrassa, i que, a més, ens ve del segle XIV, o sigui que és una masia antiga, antiga. També en diem Mas, eh? Mas o masia, sí.
Si no m'equivoco, apareixen els fogatges de Terrassa des de 1457, no?
Sí, sí, és la primera esment que en tenim. Hem de pensar una cosa, que clar, quan trobem un document, posem la data del, diguem-ne, que sabem que hi havia el mas o la masia. Doncs clar, que apareixin un document de fogatges vol dir que és anterior a aquesta data. Quan anterior? Això no ho sabem.
Sí que un dels fets destacats va ser que als seus voltants es van localitzar restes iberoromanes del segle III abans de Crist, no? Per exemple, un forn...
Sí, concretament un forn de ceràmica que malauradament va quedar destruït i del que no en tenim, doncs, no podem disfrutar d'ell, no? Perquè els anys 60 no estava protegit, no se'n va tindre cura i va quedar destruït. Però això ens dona la idea de que en aquest espai, i això és molt normal amb les masies, no?, que estan construïdes en llocs on antigament doncs, ja hi havia hagut algun tipus d'assentament. En aquest cas, clar, estem parlant d'un assentament iberromà, o sigui, del segle III abans de Crist, o sigui, que és molt antic. Però vaja, vull dir, és un lloc que en aquella època era molt lògic i és un assentament. Està a prop d'una riera, està en un lloc on hi ha molts camps al voltant, o sigui, és un lloc, diguem-ne, que és fàcil de tindre una hisenda i de poder cultivar i de poder tindre doncs, una vida més o menys tranquil·la, no?
Sí, el primer propietari que tenim noció, com dèiem, aquest fogatge des de 1457 és Bartomeu Parellada, després figurarà la viuda Parellada i després Jaume Parellada.
Sí, amb la qual veiem que d'alguna manera els Parellades, és un nom bastant, bastant extens, no? I això fa referència, em sembla que deia un dia que l'etimologia de Parellada
que hem de entendre que la parellada, per un cantó, és la porció de terreny que podia llaurar una parella de bous en un dia.
Sí.
Això se'n diu una parellada.
Uh-huh.
Després, doncs, algú ha pogut pensar que aquesta masia devia el nom a això, no? Perquè era una terra de cultiu i que segurament es deia parellada per aquesta etimologia del que es vols llaurar en un dia. No s'ha pogut comprovar mai que sigui així, i al contrari, en tot cas, el que porta és el nom d'aquest cognom. Ara, si aquest cognom, diguem el seu origen, sí que ve d'això dels bous, això no ho sabem. Però, en tot cas, el nom ve de la família Parellada, que era un cognom com a tal.
Mm-hmm. Arriba un moment que aquest mas passa a ser propietat alodial, ara ens explicaràs què vol dir això, del monestir de Sant Cugat, no?
Sí, bé, d'alguna manera el que hem de pensar que en aquell moment Terrassa és un nucli molt petit, eh?
Uh-huh.
El que té importància, el que té terreny, el que és Sant Pere.
Uh-huh.
Llavors, clar, tots aquests terrenys, d'alguna manera, el que es busca en aquelles èpoques és que estiguin sota el domini d'algun tipus d'estament eclesiàstic, no? Sigui d'un bisbat, sigui d'una parròquia, sigui alguna cosa d'aquestes que tingui aquest tipus de pertany a aquests terrenys amb una seu. I en aquest cas, on va parar el territori aquest és el monestir de Sant Cugat.
Mm-hmm.
Que, clar, hem de pensar que tenia molta importància el monestir de Sant Cugat, potser tant o més que el de Sant Pere. Quan pensem en que a Sant Pere, sempre pensem en un poblet petit, perquè ara, avui en dia, doncs, està molt focalitzat en el carrer de Sant Pere i l'església de Sant Pere. Doncs, clar, hem d'entendre que Sant Pere era immens. O sigui, tot el que avui en dia és Terrassa i bona part del que és Sabadell era el terme municipal de Sant Pere.
Sí, sí.
Doncs Sant Cugat li passava el mateix. O sigui, el terme municipal de Sant Cugat també era molt gran i, evidentment, tenia terres que li pertanyien o que li tenien que rendir, doncs, algun tipus de tribut. En aquest cas, doncs, aquest mas va ser així.
Mm-hmm. Com deies, quan ja, diríem una mica, s'agrega el poble de Sant Pere tant una part a Terrassa i l'altra a Sabadell, a Can Parellada li correspon i es queda a Terrassa, però vull dir, d'una altra manera,
sí,
potser s'hauria quedat en un altre lloc, no?
Sí, sí. Llavors és quan fan la repartició, que a mi m'ha agradat veure com van fer aquesta repartició, perquè va ser molt curiós, no? Perquè és com una repartició de cartes, o sigui, en la que Sant Pere no hi té ni veu ni vot. O sigui, s'ajunten Terrassa i Sabadell, diguem-ne que la idea surt més de Terrassa que de Sabadell, però es reparteixen els terrenys i diguem-ne, les línies dels terrenys una miqueta com si fos un joc de cartes, no?
Uh-huh.
Aquest trosset per tu, aquest trosset per mi. Qui es queda la gran part del terreny és Terrassa, evidentment.
Uh-huh. A finals del segle XX aquesta masia s'utilitzava més o menys com a masoveria, era una masoveria, com una segona residència, i també...
Sí.
Quadre de cavalls. Actualment està tancada, no?
Actualment està tancada. És una pena, perquè totes aquestes masies que estan tancades tenen el perill de que realment, doncs, es acabin malmetent i es perdi, doncs, tot el que és el seu patrimoni, no? Aquestes coses, sempre que en parlem, sempre que surten, diguem-ne, sembla que diguem sempre el mateix, no?, que s'haurien de conservar. Clar, llavors surten, bueno, clar, si les conservem totes, qui no se li dona? Bueno, doncs aquesta és precisament una miqueta el cavall de batalla, no?, de buscar a veure quin ús se'n podria tenir d'aquest edifici, precisament perquè no és el mateix, perquè es pogués conservar. No sé si un ús públic o un ús privat, eh? O sigui, no estic parlant de que les coses tinguin que ser sempre públiques. Podria ser un ús privat, perfectament, però que almenys assegurés que hi ha un manteniment i que no es perd aquest patrimoni tan maco que tenim a la ciutat amb aquestes masies i aquests masos tan antics.
La masia va perdent al cap dels anys els seus terrenys de conreu, etc.
Sí, sí,
i van,
sí.
Comencen a aparèixer nous industrials, després hi haurà els primers blocs de pisos, que són els que, bueno, que conformen ara el barri de Can Parellada, no?
De fet, se li dona el nom de barri de Can Parellada justament per la masia, no?
Mm-hmm.
Això, fixem-nos, que és molt curiós de la ciutat de Terrassa, perquè no sempre és així, no? És a dir, a Can Palet se li dona el nom de Can Palet per la masia de Can Palet.
Mm-hmm.
Anglada, se li dona el nom del barri de Can Anglada, però la masia de Can Anglada. A Can Aurell se li dona el nom del barri a la masia de Can Obrill, que justament no estava en el barri de Can Obrill. Una curiositat, aquesta. Bueno, si som curosos, podríem dir que la masia de Can Obrill no estava al barri de Can Obrill, però en canvi sí, la gran part de les seves terres. Només siguem clars. O sigui, la masia física, l'edifici, no pertany a Can Obrill, pertanyaria a, lo que és a la Cogullada, perquè ens entenguem, però en canvi les terres de Can Obrill són les que conformen el barri de Can Obrill. És una curiositat, no?
Del que queda de la masia actual, alguna cosa que t'agradaria destacar, Santi?
Bé, no, pensem una cosa, que la planta de la masia és molt típica de les plantes de masies, doncs està reformada, evidentment, aquesta masia es va reformar a finals del segle XIX i es va transformar perquè pogués tindre un habitatge. Llavors, bé, més que res, doncs, podríem dir doncs que jo de la masia com a tal, elements, allò que diguis, específics, que diguis, oh, això s'hauria de conservar perquè és molt especial, no, la masia en si, o sigui, la forma de la masia, la forma catalana, amb el seu portal dovellat, els seus balcons de ferro forjat, etc., tot això està molt bé, també típica el graner a dalt, amb les seves voltes, tot plegat. Hi ha un element interessant, que és una mina d'aigua, que jo fa molt temps que no hi vaig, però tenia una bassa molt gran, en què la canalla, quan això estava, amb això així anaven a banyar, o sigui, era una bassa important, una bassa gran, no? Amb uns, estava jardinat als voltants, era un lloc bonic. També dic que quan s'hi podia entrar, ara fa molt temps que no s'hi pogut entrar, recordo que a dalt, al primer pis, hi havia, si conservava una màquina de secar tabac.
Sí.
Una cosa curiosa, perquè jo no ho sabia, que s'havia cultivat tabac, però es veu que això era bastant comú, el cultiu de tabac, sobretot en èpoques de carestia, i perquè el tabac ha sigut sempre un element de bescanvi. O sigui, en una guerra o en moments d'aquests, si tu tens tabac, doncs és un element fàcil de canviar per menjar o per altres estris, perquè el que està acostumat a fumar, el que vol és fumar, no? Evidentment, aquest tabac que es cultivava en aquestes masies era d'una baixa qualitat. Però que tinguessin aquesta màquina al tabac denota, doncs, que hi devia haver una petita indústria que els devia sortir a compte de cultivar aquest tabac, assecar-lo i vendre'l.
I escolta'm una cosa, explica'm, perquè és una anècdota curiosa, el de la granja de les conilles, de pell blanca.
Ah, sí, això és molt curiós. Bueno, és que molt curiós, és que fa gràcia, no? Perquè és allò que els negocis, no? Quan poses un negoci, el fas amb tota la bona voluntat que et surti bé, no? En aquest cas, els germans Parellada, això va ser a mitjans del segle XX, o sigui, no fa pas massa, van tindre l'iniciativa de muntar una granja de conilles. De conilles de pell blanca, de tipus angora, perquè és una pell que es feia servir molt pels forros d'abrics i pels colls dels abrics. És una llana, doncs, de molt, diguem-ne, que es maca de portar, no? I tenia mercat. Però no van tindre en compte, i això us hi fixareu, si aneu per aquesta zona de la ciutat, de que hi ha una quantitat de conills molt gran. O sigui, si en vas per qualsevol camp o inclús per la mateixa, diguem-ne, urbanització, de tant en tant surt un conill que pot atravessar la carretera o que pot atravessar un carrer. O sigui, hi ha conills en aquella zona. Ara més encara, perquè és el que aquí a Catalunya hi ha hagut una plaga de conills, no? Però en aquella època els va passar el mateix. I què els va passar? Que aquestes conilles, doncs, van començar-se a aparellar amb conills dels voltants. I, comptes de sortir-los les camades de conills de pell blanca, els sortien amb camades de conills de pell bruna. De tal manera que el negoci els va sortir malament, perquè els conills de pell bruna no els volien, o com a mínim no estaven tan ben pagats com els de pell blanca, de manera que en poc temps van tindre que tancar la producció i deixar l'aventura de les conilles de pell blanca d'Angora per una altra ocasió.
Doncs aquesta iniciativa, que segur que va ser molt ben pensada, va acabar amb un no-res per culpa, doncs, això, del que és la màgia de la procreació, que pot sortir els conills bru.
Ja diuen que els conills crien molt, oi?
Això sempre s'ha dit. Doncs, Santi Rius, el creador del blog Records de Terrassa, sempre ens portes interessants aportacions de patrimoni de Terrassa i també aquestes anècdotes que, doncs, també completen tot això. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més aquí al Connectats.
Molt bé, que tingueu una bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, soc Miguel Ángel Bueno i us vull recomanar una cançó del pròxim disc de l'Eiva que es diu El polvo de los días raros, que l'Eiva va escriure quan el seu germà petit va deixar de viure amb ell. A vegades ens passa això, que trobem a faltar algú i les cançons són un remei per això, per quan trobes a faltar algú poder cantar amb una mica de llum, com aquesta cançó, que tot i que parla de trobar a faltar algú, ho fa des d'un punt de vista emocional positiu.
La mostra de modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, un martes 13. Minúscula señal, un movimiento claro.
tarda, no et desconnectis. Connectat. Amar bien, querer mejor és el nou llibre de la psicoterapeuta de parelles Verónica Portillo, una guia per superar crisis de parella i crear relacions sanes. Fa un temps va venir al Connectats per presentar-nos Brújula Millennial i avui torna per presentar-nos aquest nou treball. Verónica, benvinguda.
Moltíssimes gràcies, Carme, moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, comencem per la base, pels pilars, no?
Això mateix.
Explica'ns quins són els pilars bàsics d'una relació perquè una relació sigui sana.
Vinga, mira, comencem per tres, que són la passió, la intimitat i el compromís. La passió és més gran a l'inici, no? Perquè, clar, no ens coneixem tant i llavors hi ha com més aquesta fusió que és més física, no? més orgànica. I després, conforme ens anem coneixent i es va creant la intimitat, que és això, és en quina mesura ens coneixem i estem connectats, també apareixen les cures, que és aquest compromís que et comentava. Això s'equilibra, la passió se suavitza una miqueta i deixa més espai a les altres dues parts.
Mm-hmm. L'amor, dius, no apareix, es construeix. Això és el que dius en el llibre. I insisteixes en la idea de construir un equip.
Totalment,
Com es fa?
Mira, quan tens una relació, perquè sigui sana i perquè sigui duradora, si no funciones en equip, no és possible. O sigui, has de pensar en tu mateix i has de pensar en l'altre també. Si no, no podem tenir aquesta part, diguem-ne, de parella i d'equip. Llavors, això es construeix des de l'horitzontalitat, des de la possibilitat de fer coses junts, de ser amics també, que és molt important, de caure'ns bé, no? De compartir moments, comunicar-nos, i a poquet, conforme va passant el temps i tenim més experiències compartides, aquesta part d'unitat psicològica compartida, que es diu, va creixent i ens anem sentint més que som, pues, això, un equip.
Expliquem a algú que no ho hagi entès què vol dir la horitzontalitat.
Sí, mira, normalment les parelles no han de funcionar en un 50-50 tota l'estona, és a dir, poden ser complementàries. Algú es pot fer més càrrec d'una part i l'altra de l'altra, poden haver-hi com diferències perquè no a tothom li agrada el mateix o se li dona igual de bé el mateix. Però sí que està bé sentir que tots dos estem involucrats, que hi ha voluntat per part de les dues persones, que estem allà dintre, que estem presents i que tenim voluntat de tirar-ho endavant plegats. Uh-huh. És això, l'horitzontalitat.
I que formem part del mateix equip.
Totalment.
Que queda la fotografia, o sigui, la imatge que tenim, ens ho explica molt, molt clarament. Uh-huh. També poses molt èmfasi i dones molta importància al fet de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per què és tan important?
Clar, en la mesura que jo em conec a mi mateixa, puc saber també el que ofereixo i el que estic buscant. Llavors, això també és molt important a l'hora de vincular-nos, perquè ens permet saber quin tipus de motxilla emocional portem, si tenim ferides, si tenim problemàtiques prèvies o pors, per exemple, no?, que actuen també a l'hora de vincular-nos i de relacionar-nos. Llavors, també ens permet saber què volem cara a futures relacions, no?, a l'hora de construir amb l'altra persona, què necessitem. Quan jo li puc posar paraules al que em passa, li puc comunicar a la meva parella. Llavors, conèixer-me també és una part important perquè si no sé el que em passa, tampoc no puc compartir, no puc explicar, no puc demanar, no puc oferir, no? És més difícil o més abstracte.
Amb les persones que passen per la teva consulta, et trobes sovint que no acaben de saber exactament, no s'acaben de conèixer?
Uh-huh. De vegades hi ha moltes preguntes que no ens hem fet. O sigui, la part del treball terapèutic passa per això, per fer-te preguntes a tu mateix, i moltes vegades et trobes que al no haver-t'ho preguntat mai no saps cap a on tirar, no? Llavors, en el moment que tu preguntes és quan pots començar a fer aquesta reflexió i quan pots començar a posar-li paraules al que et passa i al que necessites. I sí, és una cosa que ens passa més del que ens pensem. O sigui, ens coneixem menys del que creiem, de vegades.
El que passa és que de vegades intueixo, que fer-nos preguntes no les fem per por.
Sí, és veritat. De vegades ens passa això. Sí, que ens fa por tenir respostes. De vegades tenir respostes també implica prendre acció, no? Llavors també és veritat que un procés terapèutic és un procés valent, perquè clar, t'has d'incomodar, has de travessar de vegades per moments i per situacions difícils, però també et permet, pues, això, no? Conèixer-te millor, dirigir, no? Posar el nord de la brúixola, no? Precisament, i saber cap a on vols anar.
Si partim de la base que les relacions de parella no són perfectes, uh-huh. La perfecció podríem dir que no sé si existeix, uh-huh. la perfecció. Quines són, segons la teva experiència, els principals errors que fem en aquestes relacions i que ens porten o desemboquen en una crisi?
Clar, de vegades, o sigui, depèn molt una miqueta de cada situació, eh? Això s'ha de dir perquè cada parella és única i llavors no a tothom ens serveix el mateix. Però normalment el que passa amb les crisis és que alguna cosa passa o no passa a la relació que comença a generar distància emocional. I llavors, a partir d'aquí, si no ens comuniquem, si no abordem la circumstància, no?, que estem necessitant, que ha canviat, això sí que pot desenvolupar una crisi molt més greu, no?, que sí que haguem de resoldre o de buscar les maneres de resoldre des d'un lloc més complicat, no? Com abans ho agafem, més fàcil és posar-nos i, si tenim ganes i hi ha voluntat, tractar de resoldre-la.
Mm. I com podem valorar si la nostra relació és una relació sana o té escletxes?
Normalment les relacions tendeixen a tenir escletxes. Això també és important tenir-ho en compte perquè abans parlàvem...
I no passa res, no?
Clar, exacte. Abans parlàvem fora de micro de que no, les relacions això no són perfectes, sempre tenen cosetes que poden millorar, que es poden treballar, i no només això, sinó que les persones també amb el pas del temps anem canviant. Llavors no sempre necessitem el mateix a la vida. Per tant, tendim a escindir-nos i es tendeixen a generar aquestes escletxes. La qüestió és què fem amb aquestes escletxes quan es generen, no? Si ens podem recol·locar, si ens podem realinear, és més fàcil continuar plegats.
Uh-huh. Davant d'una crisi, ho expliques, però és evident que o bé solucionem aquesta crisi o cadascú ha de fer el seu camí.
Uh-huh. Sí.
Com hem d'afrontar aquestes dues opcions?
Normalment, quan tenim una crisi, quan arribem a un punt de que tu ja dius aquí alguna cosa ja no està funcionant com hauria o ja no estem a gust, si ho posem sobre la taula amb la parella, es pot tractar de resoldre en comú, no?, de veure això, no?, amb comunicació i de més, què fem, en quin punt estem i què necessitem. Si això s'allarga i veiem que no hi ha forma, en aquell moment és on es podria recomanar la teràpia de parella, per exemple, quan una parella té alguna situació que no està podent o no està sabent resoldre. I llavors, dintre de la teràpia de parella, per exemple, una de les coses que es fa és que es busca la resolució d'aquesta crisi, i la resolució pot anar en la línia de desenvolupar eines noves i anar cap a un moment diferent de la relació, o de vegades una ruptura també és una resolució de la crisi. De vegades, per molt que hi hagi voluntat o hi hagi ganes, s'arriba fins a un punt i si ja no es pot treballar més, de vegades algú decideix que ja no vol continuar i acaben tancant.
Uh-huh. Parles d'un primer pas per començar a valorar en quin moment o com és la nostra relació, que és la regla del 80-20.
Uh-huh.
A mi m'agrada això. Explica'ns en què consisteix.
Mira, la regla del 80-20 hi ha com dues interpretacions, però ens centrarem en aquesta principal que té a veure amb la qualitat de la relació de parella, que és que a priori, no? Això és una regla, és una manera subjectiva de valorar-ho, no? Llavors es diu que si tu estàs satisfeta en un 80%, més o menys, no?, a nivell qualitatiu, de lo que és la teva relació, pues ja és una relació molt òptima. És a dir, que ja es calcula que sempre hi haurà un 20% en el qual no estaràs tan content, no estaràs tan satisfet. Sempre hi ha una part amb la que dèiem això, no?, que es pot treballar o es pot millorar. L'altra interpretació, que és una qüestió a part, que té a veure amb la comunicació, és que les parelles, que tenen una comunicació efectiva, amb el 20% de les converses resolen el 80% dels seus problemes. Aquesta és l'altra interpretació, que també es diu la regla del 80-20, per això també t'ho diferenciava.
Uh-huh. I què passa quan la parella, abans ho has explicat així una mica per sobre, quan la parella es desalinea amb el temps? Perquè clar, una relació de molts anys evoluciona, igual que evolucionem nosaltres i anem canviant. Uh-huh. O sigui, aquesta relació doncs passa per molts moments. Què és el que cal fer quan hi ha aquest desajustament en la relació?
Normalment, si volem seguir plegats i tenim ganes, s'ha de poder parlar, no? I en el llibre insisteixo molt en la comunicació en diferents punts, mm, perquè trobo que és l'eina principal. També és veritat que és això, no? Hem de buscar el que necessitem en aquell moment i hem d'intentar desenvolupar eines noves o diferents per veure què fem a partir d'aleshores, perquè sí que el que no podem fer és tornar com estàvem abans de la crisi, és a dir, o aquest desalineament. El que hem de fer és crear una cosa nova que ens funcioni des d'aquí. Llavors això dependrà del que estem necessitant, no? Si et poso un exemple, no? Si una parella de sobte ha passat a tenir menys temps compartit i ens trobem que això està generant malestar, haurem de buscar un esquema nou que els hi funcioni. Per exemple, o sigui, és una cosa molt senzilla, però és per posar un exemple, no? És per veure quines eines necessita cadascú, perquè és molt particular.
I clar, quan arriba el moment que ja has intentat resoldre aquestes escletxes, aquests conflictes, i veus que no hi ha solució, una solució és la ruptura.
Mm-hmm, total.
I això, per gestionar-ho, cadascú doncs té les seves eines.
Clar. La idea és que les ruptures sí que impliquen fer un dol. Una ruptura, si arribem a aquest punt, hem de tenir en compte que implica fer un dol, i un dol és un comiat. Per tant, també és un procés que no és lineal i que travessa moltes etapes diferents. En aquestes etapes hi ha tristor, hi ha ràbia, hi ha malestar, no? Llavors, hem de tenir en compte que si ens hem portat bé amb la parella, no? Tenim una bona relació, però per lo que sigui ja no podem estar junts i hem de fer un dol, hi ha una part que sí que és un procés individual, personal, i hi ha una altra part que es pot fer amb l'altra persona per tractar de tancar lo millor possible. I aquí és on entra en joc la dificultat en el maneig d'aquestes emocions, perquè hem d'intentar fer-nos el menys mal possible. És a dir, un dol ja és un procés dolorós, però no fa falta que ens fem més mal del que és necessari.
I quan un se n'adona o nota que la relació que estem mantenint amb l'altre és una relació sana? O sigui, quines són les sensacions, quins són doncs aquells indicadors que ens diuen, o de vegades ens ho diuen però no ens hem fixat, simplement perquè estem bé, estem fluint, no?
Sí, una relació és sana quan tu tens un... O sigui, primer de tot, a mi m'agrada comparar-ho molt amb sensacions físiques, perquè crec que és una manera com molt fàcil d'imaginar-nos. I m'agrada comparar-ho amb la roba d'estiu, quan te la poses, que estàs lleugera, que no t'apreta res, pues és una miqueta aquesta sensació la que estem amb un vincle sa. Llavors, el que ha de tenir un vincle sa és el que dèiem abans també una miqueta, O sigui, ho lligo amb el que comentàvem abans: comunicació, voluntat, horitzontalitat, transparència, confiança, respecte, òbviament, això com a punt de partida, Però ha d'haver-hi una sèrie de bases que facin que, amb els ingredients adequats, si som afins i si a més tenim un projecte de vida compartit, puguem construir una cosa molt bonica.
I com a terapeuta, què diries, com diries tu que són les relacions d'avui dia? Perquè, clar, si tu això li planteges o li preguntes a una persona, no sé, als nostres avis, mm-hmm, o als nostres pares, mm-hmm, ja sabem que ens diran: oh, és que ara no us aguanteu.
Sí.
Ara sí. És molt fàcil tot, no?
Clar, el tema és que nosaltres, o sigui, ara mateix, actualment, el que hi ha més majoritàriament a la societat és el que se li diu monogàmia seqüencial, que és com el model majoritari, que vol dir que tenim diferents parelles al llarg de la vida. Els avis, per exemple, solien tenir una, i hi havia molt aquesta cultura de l'aguantar, no? Et toqui el que et toqui, i ara nosaltres volem relacions fortes i volem relacions de qualitat. Llavors, això fa que, de vegades, aquestes crisis es puguin travessar i les puguem treballar plegats, però de vegades també pot passar que davant d'una crisi ho portem directament a la ruptura, no? Llavors, la meva idea també al parlar en el llibre era aquesta, era la de saber que les relacions s'han de treballar i que no sempre els moments són fàcils. Això és important no confondre-ho amb una relació que sigui problemàtica, que sigui conflictiva i que ens faci mal, O sigui, estic parlant d'una relació maca, que tingui unes bones bases i que comporti una sèrie de crisis. Llavors, el que hem de tenir en compte és que les relacions i l'amor es treballa, i a partir d'aquí el que ens passa a dia d'avui és que això ni es construeix. O sigui, anem amb una motxilla de tantes pors i ens fa tanta por el fet de vincular-nos que sortim corrents abans que doni temps de construir tot això. Ho volem tot molt ràpid, ho volem tot molt, molt immediat, i no és possible. Una relació necessita temps.
Però, o sigui, allò de la planteta que s'ha de cuidar, sí, no?
Totalment, totalment. És que és una analogia molt típica, però és que és tal qual. És que ens hem d'imaginar una planteta que hem d'anar cuidant cada dia. I això implica que no podem tampoc donar per feta la relació que tenim. Això és molt important també.
No ens hem d'acomodar.
Això mateix, clar. Mm. Sentir-nos còmodes sí, però acomodar-nos no.
Clar, és qüestió de continuar treballant.
Total.
Continuar construint.
Sí. Totalment.
No? Aquesta casa de la qual em parles, també al llibre. Què és el que t'ha impulsat a escriure el llibre i a donar-li doncs, aquesta categoria com de guia que, escolta, per la gent que el vulgui llegir, que sàpiga que no és un ABC, que no, no és un manual d'instruccions, eh?
Sí, totalment, sí, sí. Jo vaig voler donar la perspectiva de la tendresa a les relacions, perquè hi ha molts llibres sobre relacions, o sigui, a dia d'avui hi ha molt material, i el que vaig voler va ser potenciar aquesta part tendra i maca de les relacions, més enllà també, bueno, la part de les cures, la part del compromís, el que comentàvem, no?, per fer una aproximació que ens deixi de fer por, que sapiguem que allà hi ha coses de molta qualitat, molt maques, i que es pot anar molt lluny en parella, però clar, hem de tenir aquests ingredients per poder anar construint la casa.
Ens queda temps encara per dir-vos que Amar Bien Querer Mejor, de la Verónica Portillo, que avui ens acompanya al Connectats, editat per RBA, demà es presenta a Sabadell.
Sí, sí, sí.
Sí, no?
A les 7 estarem a l'Abacus presentant el llibre. O sigui que qui vulgui venir és molt benvingut.
Doncs escolta, Verónica, ens ha agradat molt conèixer el teu nou treball, compartir aquesta estona de conversa amb tu, i res, esperem quan tinguis el següent.
Ai, sí.
Preparat, estàs convidada.
Moltíssimes gràcies, Carme, pel teu temps i pel teu interès, gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
I aquí deixarem el Connectats d'avui. Ja sabeu que demà divendres tancarem una nova setmana, la primera d'aquest mes de març, i recordeu, demà la presentació d'aquest llibre de la Verónica Portillo. Mar bien, querer mejor.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Gràcies per acompanyar-nos. Això és tot. Demà més. Adéu-siau. Bona tarda.